Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Són les 5 i 10 minuts. Recuperem un fragment del documental Alexandre Deulofeu, l'historiador del futur. Deulofeu va ser un farmacèutic de Figueres que als anys 40 del segle passat va fer moltes prediccions. Entre elles, aquesta.
Els imperis britànic i francès perdran algunes colònies. Iugoslàvia es dividirà. L'URSS es desintegrarà. Alemanya dominarà Europa. L'imperi espanyol desapareixerà el 2029. Els Estats Units deixaran de ser una potència i entraran en crisi. La Xina s'expandirà per Sibèria, on Alemanya l'aturarà. Els imperis britànic i francès es desintegraran. El Japó esdevindrà una gran potència. I la matemàtica de la història acabarà amb totes les guerres.
Per què va dir que els Estats Units deixarien de ser una potència i entrarien en crisi? Això podria passar ara, que està a punt d'agafar, en aquest cas, les regnes del país Donald Trump? Doncs d'aquestes i altres qüestions en parlem tot seguit amb el net d'Alexandre Deulofeu, que és l'historiador Juli Gutiérrez Deulofeu. Senyor Gutiérrez Deulofeu, bona tarda.
Molt bona
Benvingut.
Tarda. Benvingut. Benvingut. Aquesta és l'expressió, ben retornat.
Ben retornat, perquè ja vau ser nosaltres parlant, en fi, de les previsions de Deulofeu en el seu dia, però per posar en situació els oients, perquè potser hi ha, en fi, hi ha oients que no sàpiguen qui és o no sàpiguen de què vam parlar o de què es tracta, qui era Alexandre Deulofeu?
Sí, Alexandre Deulofeu és un farmacèutic, és un químic, esdevindrà historiador i també és músic, que... Mira, abans de la Segona Guerra Mundial i fins i tot abans de la Guerra Civil Espanyola va saber capaç de mirar el món amb una altra manera de mirar-la, no? I crea una teoria històrica que després en Francesc Pujols la batejarà com la matemàtica de la història, en la que confronta una dialèctica, no? És a dir, èpoques de fragmentació i èpoques imperialistes. A partir d'aquí, Deulofeu, una teoria que és llarga i doncs que recomano que la gent la treballi, si vol, és capaç, doncs, de saber en quin moment de la història es troben els diferents territoris que ell va poder estudiar. D'aquesta manera, és fàcil saber cap on anem.
Expliqui'm una mica més en què consisteix la teoria, aquesta teoria de la matemàtica de la història.
O sigui, Deulofeu el que fa és...
Quins càlculs fa?
O sigui, Deulofeu el que fa és comparar civilitzacions que han existit fins aquell moment, no? És a dir, tothom sap que uns grecs, uns egipcis, uns mesopotàmics, llavors estudia això a fons i se'n dona compte de coses que comencen a posar els pèls de punta a l'acadèmia del moment, no? I a l'actual també, no? O sigui, totes les civilitzacions duren 5.100 anys, dividides en tres cicles de 1.700 anys, i cada un d'aquests cicles divide en dues fases, una de fragmentació, de 650 anys, que va lligada doncs, a la creació, a la llibertat, a la fragmentació territorial, i una següent de 1.050 anys, que és la fase d'unificació en la que aquells pobles, de grat o per força, decideixen doncs, unificar-se en formes territorials molt més grans, que en diríem grans potències, en podríem dir imperis. A partir d'aquí, Deulofeu doncs, esbrina, dedueix i ens explica d'alguna manera els perquès de gairebé tot plegat, no?
Els Estats Units és un dels grans imperis de l'època actual. Què deia el seu avi sobre els imperis? I no sé si, fins i tot, què deia dels Estats Units?
Correcte. És a dir, dintre l'època doncs, d'unificació apareixen els imperis, que són també unes unitats, segons Deulofeu, biològiques o orgàniques, que tenen una vida mitjana de 550 anys i que passen per unes fases determinades. Una primera fase agressiva, de grans victòries militars, lligada també a una època, diguem-ne, de tipus federal i de bon rotllo entre els pobles, quan no se sotmeten per la força de les armes, i aquest procés que sembla que no s'aturarà mai, de cop i volta comença a caure. Entren en una fase que ell diu de gran depressió, de la qual en sortiran de la mà d'un poder unipersonal, és a dir, un dictador, diguem-ne Napoleó, diguem-ne Hitler, per posar dos exemples ben coneguts. L'imperi es redreça i en poc temps doncs, torna a convertir-se en una gran amenaça per la humanitat, fins que una derrota militar el fa anar enrere, per recuperar-se ràpidament i entrar en una fase, que és la gran fase dels imperis, de plenitud i de tranquil·litat per la resta dels pobles. Finalment, com qualsevol cos, arriba el moment de la decrepitud i la decadència i la mort, no? I comencen a decaure.
I aleshores els Estats Units, en aquesta descripció que ens acaba de fer, on se situa ara
mateix? Els Estats Units, diguem-ne que després de la Segona Guerra Mundial assoleixen el cim del seu primer cicle agressiu i, evidentment, es converteixen en una gran potència, a més, respectada per tothom, bàsicament perquè tractava relativament bé els seus ciutadans i els pobles. A partir d'aquell moment comença a entrar en una dinàmica negativa i es comença a baixar. El Vietnam, per exemple, és un dels grans moments en què, per exemple, Déu l'ofeu i els avisa un 4 o 5 anys abans, sortiu del Vietnam perquè perdereu. Aleshores, els americans van camí molt lentament, això sí, de la Gran Depressió.
Però no han fet aquesta caiguda, perquè això és molt gràfic. Nosaltres tenim aquí una gràfica que va fer el seu avi.
Que la publicarem també.
Que la publicarem a la pàgina web, efectivament.
Dels grans imperis.
Exactament, de la vida dels grans imperis. I a la Gran Depressió hi ha una caiguda en picat de l'imperi. Això als Estats Units no ha passat.
Correcte, és a dir, els imperis generalment quan cauen a la Gran Depressió cauen de cop. Li va passar a la França, prerevolucionari, que de cop i volta s'ensorra en 24 hores, com aquell qui diu, no? Per llavors ressorgir de la mà de Napoleó. Els Estats Units ho van fent, però molt i molt a poc a poc. Quina seria la causa d'aquest, entre cometes, trencament de la teòrica històrica o d'una certa manipulació? En el documental que aviat passarà per TV3, presentem una primícia.
Quan passarà?
Això no se sap. En principi, aquest primer trimestre. No me diguis ui,
Ah, bueno, perquè les coses de Palacio van despacio,
Sí, però ara que hem arribat, que passem-hi ja, Escolta, després de tant d'anys d'anar gruant. Aleshores, clar, als anys 60, més o menys, 62, un militar veneçolà estava estudiant a l'Escola de Guerra de París. Llavors va treure una de les notes més espectaculars de totes, la seva tesi doctoral va ser celebrada i enviada al Pentàgon. Aquesta tesi basava sobre la matemàtica de la història. Clar, tot això què vol dir? Doncs que la intel·ligència americana, si té aquest llibre a les mans...
En van fer cas.
Sembla que n'han fet cas.
El llibre d'en Deulofeu? O el llibre de qui va fer la tesi?
O sigui, la tesi
sobre...
Sobre la matemàtica de la història, que bàsicament és la matemàtica de la història. És un llibre que es pot trobar encara. I el que anunciava diferents escenaris en funció de com es comportessin els països, no? Però ell no era tan capaç d'assegurar doncs, la decadència absoluta de la URSS, mentre que Deulofeu no tenia cap tipus d'inconvenient en dir-ho. Diferència que Fernández Bolívar, que era el nom del militar, considerava que l'ésser humà podia, d'alguna manera, modificar aquesta història. En canvi, Deulofeu diu, passi el que passi, passaran coses que faran que allò acabi passant. I que s'escaparà la capacitat de l'home de canviar-ho, no? Ell era molt determinista i d'una vista molt biòleg en aquest aspecte. A tots els que estem aquí ens anem coneixent des de fa molts anys, ens hem vist per la tele uns més que altres, i vulguem que no ens anem espatllant físicament.
Vaya.
I no podem evitar, no? Aleshores, Deulofeu deia, els pobles, per molt que hi posin, no poden evitar. L'únic que poden fer, si són intel·ligents, és adaptar-se a les noves circumstàncies. I a cada moment.
Què és el que els hi passa als Estats Units?
És el que sembla que estan fent els americans.
Que ja haurien caigut, però com que tenien aquesta informació, ho van...
O sigui, d'una manera insensible, diríem que els americans estan assumint perfectament que el seu president sigui el senyor Trump. Diu que, de moment, dolent no ha fet res, cosa que, per exemple, sí que havia fet l'altre gran personatge que havia d'arribar a la Casa Blanca, que era la senyora Clinton, no?, com a secretària...
Home, del que ha dit Trump fins ara, a veure, molt bones perspectives no tenim.
Però diu disbarats i prou, de moment.
Sí, bueno, però clar, però a vegades...
Esperem,
ha dit i ha fet disbarats abans de ser president, que deixa molt que desitjar, vull dir...
Ah, però pensa que la senyora Clinton, per exemple, com a secretària d'Estat, doncs es va inventar una guerra a Hondures, va provocar la guerra de Líbia i, d'alguna manera, també la guerra de Síria, no? En el llibre quan van publicar La matemàtica i la història el 2014 de Lapislàtzuli, doncs en el pròleg ho dèiem, és a dir, Estats Units probablement provocarà una guerra a Síria i realment ho ha provocat ajudant en els rebels, no? Per tant, Trump, què ens portarà? Jo estic convençut que ens portarà doncs una davallada cap avall, bàsicament perquè tancarà el país sobre si mateix, el no ser massa diplomàtic probablement, com ja està fent en aquests moments, provocarà que els xinesos s'enfadin i molt, i ja va anunciar una cosa també perillosa. Estats Units és el país més endeutat del món, però el gran drama no és que estigui endeutat, perquè podria deure molts de diners a la Xina o a França, no pagar i ens quedaríem tan tranquils. El problema és que la majoria de deutors americans són, de creditors americans, són ciutadans d'Estats Units. I Trump, abans de les eleccions, va dir, jo vull fer una quita i dir que en comptes de pagar-vos el 100%, us pagaré el 85%. Això què vol dir? Que pot arruïnar el seu propi poble. I això probablement abocaria al país doncs, aquesta crisi social que Deulofeu parlava, realment perillosa. Hi ha una crisi política exterior per accions poder massa poc meditades.
A veure, aquest últim... Això darrer que acaba d'explicar no he acabat d'entendre. Com va això? Perdoni, eh? És que
correcte.
Matemàtiques jo no he anat mai massa bé. A veure,
bé,
com no. Ho ha fet això de que el Trump arruïnarà el poble? Com va això?
És a dir,
a veure,
una de les característiques de la...
O sigui, el poble americà és un poble molt endeutat.
Molt endeutat. I una de les característiques d'aquesta matemàtica de la història, d'aquesta gran depressió, és que Deulofeu diu, al llarg de la història es produeix una mena de triple guerra civil. Sobretot una guerra interior i una guerra...
Parlem dels Estats Units,
sí, sí, de qualsevol imperi. Tots cauen allà mateix, no?
A tots els hi passa, és, diguéssim, una carència.
Tots els hi passa el mateix. Per exemple, a la França revolucionària, prerevolucionària, el 1870, el deute públic francès era extraordinàriament gran. I això va provocar la crisi interna que va portar a la Revolució Francesa i la conseqüent aparició d'un dictador que era Napoleó. Clar, als Estats Units què està passant? Doncs els està passant quelcom semblant, és a dir, una gran diferència entre els rics i els pobres.
Sí.
Cada cop la riquesa està en mans de més pocs.
Sí.
Dos personatges que volien arribar al poder, la Clinton i en Trump, que realment no representen la realitat de l'Amèrica profunda, aquella que s'ha d'arrencar una dent quan hi va l'ambulància d'aquestes mòbils, no? Per tant, en un país tan endeutat, que a més, és el que ha dit, no? Dic, no deu a la Xina, que sí que els hi deu, però sobretot deu al propi poble americà. És a dir, si el senyor Trump deixa de pagar el deute, que realment ho patirà és el propi poble americà. Amb qual cosa, té una bomba de rellotgeria sota els peus. Com pot pagar aquest deute? Emetent més bitllets. Aleshores, què vol dir això? Que la moneda americana no té cap valor. I quan el món se'n doni compte, en un futur més o menys immediat, que la moneda bona i forta en el món pot ser el yen o pot ser l'euro alemany, entre cometes, els problemes per Amèrica es multiplicaran.
Però segons el seu avi, hi hauria una guerra civil als Estats Units.
Pot haver una guerra civil als Estats
Units. Guerra civil.
Sí, perfectament.
Això ho deia Deulofeu en el seu llibre.
Això ho deia Deulofeu en els anys 40. O sigui, quan els americans acabaven de guanyar la Segona Guerra Mundial, ella pronosticava el seu decliu.
Cap a quan iniciaria aquesta guerra?
Aquest és el gran què, no? És a dir, el primer període agressiu sol durar uns 150 anys. Els Estats Units ja en porta més de 200. A partir del Vietnam comencen a decaure. Per tant, aquesta decadència està sent molt, molt lenta. No és una decadència de cop, no? Per tant, però jo, veient les coses com estan i l'estat de la qüestió mundial, jo em temo que els pròxims 20 anys poden ser tremendos pels Estats Units, veurem coses inimaginables.
Carai, escolti. Que les va escriure Deulofeu o diu, això ja és collita pròpia?
Evidentment. És a dir,
perquè vostè va escriure abans de les eleccions nord-americanes que apostava per Trump com a guanyador.
Correcte.
I com és que vostè apostava per teoria dels pocs? Perquè aquí tothom donava per fet que guanyaria
Trump,
Hillary Clinton.
Ni m'agrada ni me desagrada, però clar, tampoc m'agradava, i sí que me desagrada molt, també, la senyora Clinton. Bàsicament per el que acabo de dir, no? És a dir, és com l'Obama. L'Obama apareix com un gran president pels Estats Units, però realment el llegat que ens deixa no és precisament afalagador, no? És a dir, ha deportat milions i milions d'immigrants il·legals, cosa que no havia fet cap altre president anteriorment. És un país que ha estat en guerra durant tot el seu mandat cada dia. Cada dia, cada dia. El deute públic ha pujat. Els problemes racials han augmentat. I el replegament americà és una cosa indiscutible. A més, mal aconsellat pels seus assessors, van decidir, ja en època quan la senyora Clinton era secretària de l'Estat, desviar l'atenció del nord d'Àfrica. Van decidir, anem a crear aquí uns regnes de taifes i un caos, però almenys el problema el desvien cap al lloc on realment hi ha el problema mundial, és a dir, al mar de la Xina meridional, no? On passa el 80% del comerç mundial. Però tot això de puntetes, perquè els diaris pràcticament no en parlen mai.
A veure, vostè, preparant la conversa amb Marta Gailà, li ha fet molt d'èmfasi, perquè segons el llibre d'en Deulofeu ja en parlava, que hem d'estar molt atents al que passi a la mar de la Xina.
Correcte.
Sí. I què està passant al mar de la Xina? Perquè de tant en tant tenim mini-informacions de que hi ha moviments de segons quines flotes bèl·liques nord-americanes, que la Xina fins i tot crea illes artificials, que el Japó està molt preocupat. Què està passant al mar de la Xina? Per què hem d'estar tan atents al mar de la Xina?
Jo imagino que al mar de la Xina s'està escrivint la història del futur més immediat i que em temo que, per variar, tampoc serà una història massa galdosa, no? És a dir, com sempre, la història és molt autònoma i resulta que en aquelles illots que hi ha al voltant de la Xina, que la Xina considera que tot el mar d'aquella xinès meridional és seu per raons històriques, en pot fer i desfer el que vol. Aleshores, hi ha uns illots que els està convertint en grans plataformes, bàsicament perquè sota hi ha una quantitat de petroli i matèries primeres impressionants. Clar, fins fa 4 dies, després de la Segona Guerra Mundial, el món semblava perfectament ordenat, no? Estats Units una part i aquella entelèquia que era la URSS una altra. La URSS desapareix quan toca com diu Deulofeu, al voltant de l'any 2000, cau de cop, i només queda un policia mundial, no? Però el seu temps també s'està acabant. Clar, llavors, la corba dels Estats Units va baixant i la corba dels xinesos va pujant. Per tant, on es trobaran? En aquell lloc on més noses faran tots dos. Clar, per exemple, a Japó rep o fa passar per aquell tros de mar, no sé si són 7 o 8 carregaments diaris de matèries primeres, de coses necessàries per a la seva subsistència. Si aquest mar deixa de ser internacional i comença a ser xinès, doncs Japó tindrà un problema. Què fa Japó? Doncs està rearmant i està buscant aliats a Filipines, a Taiwan, a Corea del Sud, fins i tot a l'Índia. L'Índia té greus problemes fronterers amb la Xina, són dos grans potències, la Índia molt amagada, però també ens hem de preocupar del que faran el futur més immediat, probablement un xoc de gegants, i evidentment involucraran a tots les nacions d'aquell lloc. Clar, uns Estats Units amb un problema interior gravíssim, sense capacitat productiva com tenien fa 40 anys enrere. Si més a més es veu immers en una guerra que no guanyaran, això evidentment ha de provocar que el poble es torni totalment boig. I ja no sols no votin en Trump, sinó que diguin, volem un senyor que posi ordre i apaivagui. Clar, a França, la revolució francesa, allò de la llibertat, la igualtat i la fraternitat, que al final d'iguals n'eren molt pocs i de fraternals no ho eren gens, i la gent es posava les mans al cap per mirar si el portaven i no els havien tallat, al final aquells mateixos revolucionaris van dir que vingui un dictador, i va arribar Napoleó, un dictador cruent i sagnant com Hitler.
Disculpi, una pregunta. Deia que el senyor Deulofeu, Alexandre Deulofeu, va pronosticar la caiguda de la URSS abans de l'any 2000. En el cas dels Estats Units, va posar un límit de temps? Sí, segons la teoria, si són 550 anys, podem dir fins aquí dura.
O sigui, els Estats Units duran, si considerem que en el Tractat de Versalles del 1873 doncs s'organitza el territori, i suma 550 anys, que és la vida mitjana, doncs 8.850 més 550, se'n van al 3.300 aproximadament. És a dir, aquesta és la vida dels Estats Units. El problema que tenen els Estats Units és que estan encara entrant en la fase de depressió. Un cop arribin a baix de tot, que això pot passar en 10 anys, d'aquell forat pràcticament inabastable, en sortiran de la mà d'un poder unipersonal. Iniciaran un segon...
Com un dictador.
No, la paraula és un dictador, evidentment. Un dictador, a més, és demanat per la societat, pel poble. És a dir, a Hitler, els alemanys, diuen que vingui algú...
Bueno, el voten. Hitler el voten.
Correcte. I en entrar amb el voten. La societat, en teoria, és democràtica.
Sí.
O no. Val? Clar, llavors, un segon procés agressiu, una caiguda amb un gran desastre militar, perquè la resta de potències del món s'uniran contra ell i entraran en la fase de plenitud. Quin és el problema que presenten els americans? Que, com que han tingut una fase primera tan llarga, la fase de plenitud serà molt curta.
Serà més curta.
Cosa diferent dels alemanys, que més o menys neixen al mateix moment, ja han passat els dos processos agressius i ara entren en la fase de plenitud.
Aleshores, en aquesta evolució aniríem cap a una decadència dels Estats Units. Podríem dir que el proper imperi, que ara mateix tenim la sensació que és així, serà l'imperi xinès?
És que l'imperi xinès serà l'imperi que més molestarà el món, evidentment.
Que més molestarà?
Sí, clar, perquè ben, està en fase agressiva, absolutista, per tant, ell li importa un rabo que pugui dir el món.
I en Deulofeu, fins on arriben les seves previsions? Perquè, clar, o sigui, estem parlant d'un imperi que és el que va creixent, que és el xinès. Després, llegint el llibre, també parla de l'imperi alemany.
Correcte.
Que torna a ser es configura com un altre nou. O sigui, torna a l'imperialisme alemany.
Correcte. És a dir, de què es queixa la gent avui dia d'Europa, no? Que si els immigrants no els tractem bé, que el Brexit, que tothom tornem als populismes, que si no Le Pen. Llavors, que Espanya s'ensorra i peta. I clar, llavors què passarà? En aquest desordre que es produirà a Europa, quan els americans també es repleguin sobre si mateixos, com està dient el senyor Trump...
Trump és la seva política.
Correcte,
de replegament i de murs i de tancament.
Perquè fa el que toca fer. És a dir, me replego sobre mi mateix, abandono el món a la seva... I llavors, qui és el que haurà de posar ordre? Doncs Europa, Alemanya. Per què? Perquè és el que li toca. Si després de dues fases agressives, està en fase de plenitud. Per tant, de control del món.
I amb això Deulofeu dona terminis, no, o sigui, no, marcava per dècades, per
mira, dir, en alguns aspectes...
Hi ha algun timing establert?
Mira, en alguns aspectes l'home posava dades espectaculars, no? 2029, decadència total i absoluta d'Espanya.
2029,
sí. El 2057 deia invasió, o invasió volguda, de França per Alemanya. perquè 1.700 anys abans, penso que era Magenci, que era un d'aquells 50.000 emperadors que hi havia en el decadent imperi romà, va demanar ajuda als germànics perquè posés una mica d'ordre en el territori. No?
O sigui, 2057, Alemanya envaeix...
Cap a França.
França.
Sí, França, que no viu un problema de terrorisme. França viu un problema de guerra civil amb un president que no deixa de ser un dictador, que diu, com que tenim por, posa unes lleis que limiten les llibertats. I tothom tan content, perquè els francesos ja no volen llibertat, sinó que volen ordre. Evidentment, estan pagant els pecats de la guerra d'Algèria i del maltractament d'altres maneres d'entendre el món, no? Clar, en altres tempos, doncs, els pròxims 50 anys, Alemanya fotrà un cop de puny a la taula. D'una manera indiscutible. Clar, qui patirà això? De fet, ja ho ha començat a fer, perquè quan la senyora Merkel truquen en Zapatero fa 4 o 5 anys... I diu, o
però vostè em barreja actualitat, opinió i futurologia d'Alexandre Dolofeu. Em fa un còctel...
És un còctel, és un còctel.
No, i veig, hi ha moments que no sé si és el Dolofeu, si és la seva opinió, si és l'actualitat, ja em vaig una mica... Veig moments que em perdo una mica.
Doncs
no sé si m'ho deia el Dolofeu, o diu vostè, o vaig una mica...
No, ja, el 2057 està escrit en els llibres de Dolofeu, aquesta data exacta. El 2029 també.
Diu... Quan per diu... tant, anem en dos, seria, segons Dolofeu, en dos, tres nous imperis, que seria anem... el xinès, l'alemany,
i Japó,
també un altre
Japó,
imperi.
També. Japó serà el, diguem-ne, el país que s'oposarà en aquella zona del Pacífic a l'avenç xinès.
I els russos?
El russo és molt interessant.
Sí, clar, perquè, clar, Putin aquí està tornant a configurar un imperi, ha tornat a treure múscul.
I s'està equivocant d'una manera estrepitosa. No?
Ah, s'està equivocant.
S'està equivocant. És a dir, els pobles eslaus, després de la caiguda de la Unió Soviètica, iniciaven el segon cicle dels quals parla Dolofeu. Per tant, és una època de fragmentació. Vol dir que ningú podrà unificar aquell territori més enllà de moments puntuals o de situacions més o menys dramàtiques, com està intentant fer a Ucraïna, o com ha intentat fer en el Caucas, cosa que no ha aconseguit. És a dir, la Rússia blanca està conformada per més de 100 pobles, de més de 100 ètnies, més de 100 races. Per tant, això, probablement coincidint amb algun problema exterior, que pot ser aquests avenços de Xina cap a Sibèria, de fet, provocarà que Putin no sàpiga per on girar. Llavors el poble, evidentment, aprofitarà per rebel·lar-se amb aquesta situació. Aquí no tenim dades. L'únic que sabem és que els pròxims 600 anys dels pobles eslaus no portaran a cap tipus d'imperi. Per tant, dir, Putin crea un nou imperi rus? La resposta taxativa és un no rotund. És a dir, quan ho vulgui intentar, allò li esclatarà les mans.
El Genís Cinca, periodista i escriptor, diu, Dolofeu és imprescindible. Espanya, com ara comentava vostè, s'acaba el 2029, diu, el tinc comprovat, Dolofeu no s'equivoca mai.
Clar. El Genís Cinca fa molts anys va venir a casa, vam estar enronant moltes estones i es vam conèixer, i li vaig posar doncs, tota la matemàtica.
Però algun error deu tenir, no?
Fins avui no.
Tot s'ha complert.
Tot s'ha complert. A vegades els errors no són en el 2029.
No són d'anys.
Són d'anys, no? Clar.
Però la matemàtica de la història s'executa.
Fins en aquest moment, fins avui, s'ha executat sempre. Desgraciadament, és a dir, a mi m'hagués agradat que no hagués sigut així. Però de moment és així.
Caram. No, que hi ha molta gent entusiasmada que ens han enviat un vídeo de 5 minuts on s'entén tot. L'hem retuitejat perquè tothom el vegi i vaja, que està tenint molt d'èxit, perquè s'entén molt fàcil, no? En tan poca estona.
Bueno, i el documental, quan TV3, quan el podem veure?
Van dir en el primer trimestre del 2017...
Doncs... I què es veu? Què és el que expliqueu en aquest documental?
Bueno, el documental és intenta sintetitzar tota la teòrica i tota la vida de Dolofeu, cosa que és molt complexa, però penso que ho aconsegueixen bastant bé, i aleshores veus un personatge, que és un senyor català dels anys 30, que s'estima el país, que ha d'anar a l'exili, que en l'exili, en comptes de plorar, com fan molts i fugir, es dedica a treballar i a pensar, és quan realment arriba a les seves conclusions definitives sobre la matemàtica de la història, i quan torna de l'exili, no perquè vol, perquè si no el seu pare s'està morint, diu, digue-li adéu abans de que mori, l'únic que farà serà dedicar-se en cos i ànima a explicar la matemàtica de la història sense cap tipus d'èxit en el món. Clar, i quan Dolofeu mort, els grans monuments mentals que va anunciar, com era la desintegració de Iugoslàvia, la caiguda de la URSS o la reunificació d'Alemanya, encara no es havien produït. Però tot això, tal com ell va dir, al voltant de l'any 2000, allò que dèiem de les dades, al voltant de l'any 2000, any més, any menys, passaran aquestes tres coses. I les tres coses van passar.
Disculpa una pregunta. El seu avi va dir, el 2029 cau l'imperi espanyol, Catalunya és independent, i després què? O sigui, va dir alguna cosa més al seu avi del futur de Catalunya?
Correcte. I si no ho va dir, us ho explico jo ara a partir del que ha de ser, no? És a dir, Dolofeu diu...
Però ho va dir ell o vostè, a veure?
No,
ell...
És el que dic, que hi ha molt més emocionat. És Dolofeu o és el Juli Dolofeu?
Dolofeu diu... Si agafem la matemàtica de la història, veurem que els pobles occidentals, o sigui, els pobles ibèrics, es troben en la fase d'unificació. O sigui, el primer imperi que els se sotmet, que són aquestes corones austríaca, primera, borbona, després i aquesta cosa que tenim ara, impresentable, això dura 550 anys i això s'acaba. Com que estem encara en fase d'unificació, el que farem serà el trencament de la unitat espanyola i la independència, entre cometes, relativa de tots els pobles ibèrics, de tots. Si això ho sabessin gestionar bé, aquesta independència duraria més temps. Però la història ens demostra que això no se gestiona bé. I aleshores ha de venir un segon imperi, que serà l'Alemany, a posar ordre en aquesta península,
Merkel,
que no ho farà massa bé. O
sigui, que vingui la Merkel, correcte.
La Merkel vindrà, ho arreglarà tot. El que passa és que tindrem una gran sort els catalans. És a dir, farem el mateix paper que van fer els grecs en la primera fase d'unificació imperial a Europa. És a dir, quan Alexandre Magne domina Grècia, el que fa és estendre per tot el món el pensament grec. Quan Juli César domina el món, estén el pensament clàssic. I fins i tot Carlemany, quan intenta dominar el món, torna a girar el glasguard cap enrere i torna a dir jo també sóc grec. Quan la senyora Merkel domini el món, o l'alemany que vingui,
que hi hagi,
dirà jo vull saber qui sóc, vull saber d'on vinc. I per primer cop dirà jo no sóc un grec, jo sóc un català. Perquè clar, perquè Deulofeu deia que tota la cultura occidental, tota, havia nascut al voltant del 800 amb dos costats dels Pirineus Orientals. I que Catalunya, per tant, es conformava com a mare de la cultura europea. De fet, els primers arquitectes del romànic són catalans, els primers pensadors som catalans, és a dir, Llull, Sibiuda, Penyafort, Martí...
Fixa't.
I tot això no s'ensenya a les nostres escoles, no? Clar, llavors dius, Deulofeu, com va arribar a aquesta conclusió? A partir d'una cosa tan senzilla com és comparar la història, tota la història de la humanitat. El seu cap era com un gran cervell, i allà ho ordenava tot i ho posava en papers. A partir d'aquí tot és molt més senzill.
Parlàvem de 2029, perdoni, el Vicenç Becardit diu una cosa. Podria ser que gràcies als avenços tecnològics i científics aquests períodes s'escurcin?
Mira, l'altre dia estàvem al Col·legi d'Economistes presentant el documental amb un èxit absolut de públic i de preguntes i van fer una pregunta semblant. A mi m'agradaria pensar que sí, però hi ha un filòsof anglès que es diu John Gray que diu la humanitat avança tecnològicament, però moralment i èticament no. Per tant, jo dic que l'estupidesa humana és tan gran que no hi ha res a fer.
Exacte.
Ja. Doncs el Jordi Pardo és una afirmació de servei que necessitem tots. Diu, què faig? Deixo l'anglès i em poso amb l'alemany o anem directes al xinès?
En el nostre cas, el que ens interessa sobretot seria aprendre alemany i també xinès per aconseguir que aquesta dialèctica no fos de confrontació, sinó fos d'enteniment.
Doncs vinga, alemany i xinès. S'ha acabat l'anglès.
Per tant, Donald Trump, que d'aquí, 36 minuts...
Està a punt,
això. D'aquí 36, re, 25, sí. Ara m'ha... No ve de 20, 25 no, minuts, serà el nou president dels Estats
emoció,
Units.
Eh?
Li espera un mandat...
Jo diria que molt, i molt, i molt dur.
I molt dur.
Jo estic convençut que les forces fosques intentaran allò que en diuen impeachment, en diuen ells.
Sí, no? Impeachment, sí, sí, sí.
Fora. Això en diuen, en altres paraules, un cop d'estat.
Fixa't.
Juli Gutiérrez de Deulofeu, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Historiador, net d'Alexandre Deulofeu, sempre és interessant consultar què deia l'Alexandre Deulofeu, com deia fa un moment el Geni 5, no s'equivoca, no s'equivoca mai. Cosa que d'altres, sí, el senyor Marcelí.
No, jo no m'he equivocat mai, Jo no m'he equivocat mai,
Juli Gutiérrez de Deulofeu, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, un plaer.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.